Ràdio Maricel, a cel obert.
I és que un estiu més, i en fa 35, Joventuts Musicals obre un nou cicle d'estiu. I aquest any ho fa amb un nou president, que jo diria que quan vam fer les primeres edicions encara no hi era. Raül López, bon dia.
Doncs no, encara no havia ni nascut.
No havies ni nascut, Raül. Ets el nou president de Joventuts Musicals.
Doncs sí, des de l'assemblea celebrada el passat 19 de juny d'aquest present any, amb aquesta convocatòria extraordinària vam fer nou president de l'associació, cosa que em fa especial il·lusió.
Ets una persona jove.
Doncs sí, 22 anys. 22 encara estudiant anys? De música, de gestió cultural. O sigui que, de fet, el meu objectiu professional va encaminat per aquest ram de la gestió cultural i la promoció musical.
Cap a la música. Has donat aquest pas endavant, no? Per presidir l'associació musical del teu poble.
De fet, ja fa uns quants anys que estic vinculat. Al principi, com molta gent entre les associacions, col·laborant, ajudant a posar les cadires als dies dels concerts, o ajudant a fer una mica de càsting als grups, que a les propostes musicals. I mira, endinsant-se, i un que es va il·lusionant, i els altres que afortunadament confien en un. I finalment, després d'aquests 3 anys de la presidència de la senyora Gemma Biosca, a la qual també vull agrair públicament tot l'esforç que ha fet per aquesta institució i que va confiar en mi a partir d'aquest mes anterior perquè encapçalés l'entitat.
I com t'has trobat aquesta entitat?
Doncs és una entitat amb moltíssima història aquest poble. De fet, no és possiblement de les associacions culturals més conegudes de Sitges i és estrany perquè són de les que més activitats fem. Ja fa moltíssims anys, 35, com molt bé dius, que es celebra el cicle de concerts d'estiu Festival de Música de Sitges, i a més tenim una temporada regular, uns concerts de temporada que anomenem, que es celebren cada mes, un concurs internacional, que es celebra cada estiu des de fa ja 6 edicions, la programació és molt extensa i encara així hi ha molta gent que no coneix exactament a l'associació. Per tant, jo crec que una de les feines més importants que hem de fer a partir d'ara i que encapçalo jo és fer conèixer aquesta associació de joventuts musicals al poble. Hi ha molta gent, com dic, que no la coneix.
Perquè quina és una miqueta l'objectiu final o la voluntat que per estatuts té Joventuts Musicals? De fet, Joventuts Musicals és una part de Joventuts Musicals de Catalunya, oi?
Per exemple, la filosofia, l'objectiu de Joventuts Musicals, que va ser fundada ja fa forces anys, la primera meitat del segle XX, és Gèneres Musicals Internacional, que és una associació a nivell mundial que és fundadora de la secció de música de la UNESCO, per tant, no és poca cosa. I a més té seus estatals a molts països, com a molts països d'Europa, i també fins i tot a Sud-àfrica, a Guatemala, Uruguai, Equador. Per tant, té un abast força important. De fet, des de la UNESCO se'n diu que és el moviment cultural de joves músics més important del món. Llavors, això és una xarxa que s'estén per molts països, com dic, i aquí a Espanya, i concretament a Catalunya, hi ha moltíssimes seus. Hi ha 109 associacions locals, entre elles, aquí a Sitges, tenim el plaer de comptar amb una d'elles, que a més és de les que més trajectòria té de tot l'estat.
Molta gent hi ha al darrere de Joventuts Musicals de Sitges?
En si a l'organització hi ha força gent, i tots molt units, i compartim molt aquesta il·lusió, però a més tenim gairebé 420 socis que ens recolzen i que estan sempre venint als nostres concerts i que hi assisteixen i que donen la seva opinió. Per tant, ens sentim en aquest sentit molt, molt recolzats.
És a dir, que déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Malgrat tot, malgrat la situació, malgrat la crisi, malgrat tantes coses, déu-n'hi-do.
Ja podem estar contents en aquest sentit. Hi ha moltíssimes coses a millorar, com deia, De fet, una de les coses que volem fer per apropar l'associació al poble és obrir-nos a diferents formats de concerts, a diferents estils, que fins ara, durant tota la història de Joventuts Musicals, només s'ha tractat amb música jazz, amb una mica de blues, sobretot un jazz més tradicional, més Dixie, i amb música clàssica. L'objectiu ara, a partir després d'aquest festival, és obrir a músiques del món, és a dir, a diferents músiques de cultures d'arreu del món, també a concerts pedagògics, concerts en què abans de començar el concert o abans de que d'obra s'explica una mica de què tracta, de contextualitzar l'obra, el compositor, concerts infantils. Celebrarem, així com ho anava fent abans l'Ajuntament els diumenges animats, doncs agafarem nosaltres o intentarem agafar el relleu amb un altre nom de celebrar concerts també per infants. I a més obrir altres estils com poden ser el pop, el flamenc, la música centroamericana, obrir-nos a diferents públics. Això crec que farà que la gent senti Joventuts Musicals com a més pròpia. No només que formem part del teixit associatiu, sinó també del teixit social, o sigui, del poble.
És a dir, sortir una miqueta de l'alta música.
Sí, sense deixar de banda, evidentment, perquè l'objectiu principal de Joventuts Musicals és la promoció d'aquests joves intèrprets, aquests joves intèrprets que, dic, que costa que s'endinsin dintre dels circuits comercials i més en la música clàssica, que és un món molt complicat, i com nosaltres, que hi ha forces associacions també a arreu d'Espanya, o de Catalunya en concret, que recolzen la feina d'aquests nous intèrprets que comencen a despuntar, comencen a guanyar petits concursos i necessiten empreses o associacions que comencin a recolzar-los i que puguin tirar la seva carrera endavant, que puguin viure d'això.
El Raül és estudiant, ens ho ha comentat al començar, i ara ens acaba de dir que el món de la música clàssica és molt, molt complicat. Com es conjumina tot plegat? És a dir, com un es fica en aquest món sabent que és un món molt complicat?
Doncs senzillament, resposta fàcil i curta, perquè m'agrada. És molt complicat, el més fàcil seria de la gent que es vol dedicar a l'art, bé sigui com a intèrpret o com al meu cas, encara sent pianista i que m'hi sento molt músic, com a promotor musical, com a gestor, que és el que més m'agradaria, de fet, professionalment. És molt complicat, si et vols dedicar al món de l'art, trobar sorties professionals una vegada acabat la carrera, perquè és difícil.
És difícil perquè hi ha molta gent o és difícil perquè hi ha poques possibilitats?
Déu-n'hi-do la pregunta. Doncs no sabria analitzar.
Ara parlarem, més endavant parlarem del cicle, eh? No patim.
No hi ha problema.
Però ens interessa una miqueta més tenir una persona jove que ens ho pot explicar.
Suposo que hi ha diferents factors. Entre ells que el consum cultural jo crec que augmenta, de fet les estadístiques diuen que augmenta el consum cultural, el que passa és que augmenten en diferents formats, alguns d'ells que són gratuïts, per tant això no incentiva a que la gent vulgui dedicar-s'hi perquè s'hi dedicarà de manera amateur, però mai es podrà professionalitzar si no pot portar diners a casa per donar de menjar als seus fills. Per tant, jo crec que hi ha diversos factors que fan que sigui complicat entrar en el món professional de la música o d'altres arts. Però, bueno, en l'època en què vivim hi ha molts sectors que també és molt complicat. Jo no sé si estudiant química, que és el que havia volgut fer des de jove, hagués sigut química al sortir o... Per tant, és qüestió de feina, de constància, de treball i sobretot de tenir il·lusió per allò que fas i ja està.
I un petit component de sort que sempre va
bé. Sí, però això en totes les coses que un fa a la vida sempre necessita una mica de sort, a part d'allò de l'esforç, de la il·lusió.
Si no es busca, no es té la sort, això segur.
No, això és evident.
I en aquests principis del segle XXI, el paper d'aquesta alta música, d'aquesta música clàssica, que és l'objectiu inicial de Joventuts Musicals, ara has dit que la intenció que teniu passat a aquest cicle d'estiu és una miqueta intentar diversificar, és a dir, ampliar el marge en el qual es mouen doncs, les propostes culturals de Joventuts Musicals. Aquesta música clàssica que forma la gènesi de l'associació, quin paper té? És a dir, i més que res pel que ara també ens comentaves, que és difícil buscar sortides a partir de tot plegat. Com la veiem, com es consumeix, on està aquesta música clàssica?
Jo crec que, clar, tampoc tinc molts anys com per saber i per analitzar la situació de fa 30, 40 o 50 anys.
Sens
de la
dubte,
música clàssica a la societat.
Però com l'estàs estudiant en l'actualitat.
Però encara així, no crec ni que estigui de capa caïda ni que sigui un gènere ja en desús. De... Uh-huh. El que passa és que moltes vegades, i fins i tot dintre de l'organització, alguns pregunten, i com és que la música clàssica, la gent jove no l'aconseguim atreure als concerts? Dic, com és que la música clàssica no és per gent jove? Els hi contesto jo. Em diuen, però com pot ser això? Dic, home, un en certs moments de la seva vida té algunes prioritats i veu la vida d'una manera o d'una altra. Uh-huh. La música clàssica exigeix d'una concentració perquè té una complexitat que altres gèneres musicals no la tenen. I un quan és adolescent, si no ha estat educat en la música clàssica des dels 5 anys com ho he estat jo, que llavors ja la comprens, l'entens una mica més, i tens aquesta capacitat, més que entendre-la, perquè no és necessari entendre-la, sí tenir la capacitat de concentrar-te
per seguir-la,
uh-huh. per sentir-la, més ben dit.
D'acord.
Llavors la gent jove, clar, els seus objectius o com veu la vida és molt més simple que una persona adulta. No té ni tants problemes, o els que té són normalment els que teníem o els que tinc són més banals, més...
Correcte.
No tanta importància com realment la que tenen. Per tant, els estils que a un adolescent o una persona jove li atrauen més són aquests que són més simples, com és el pop, que no sigui tampoc simple, ara, si m'està escoltant algun popero o així, potser s'enfadarà, però...
T'estàs explicant però... bé, no pateixis, Raül, t'estàs explicant
però,
bé.
Però bueno, que són molt més simples, que no demanen de tanta concentració. Uh-huh. Una persona jove el que vol és passar-ho bé, sortir de festa amb els seus amics, conèixer nois, conèixer noies... Per tant, no té aquesta ment tan preocupada en altres coses que tenen els adults per la seva responsabilitat. Per tant, jo crec que és normal que la gent jove no se senti atreta per la música clàssica. De fet, ja tindrà temps per sentir-se atreta.
D'acord.
Molta gent, quan és jove, la música clàssica no li agrada, no li interessa per res, la veu avorrida, però precisament per això, perquè és massa complexa, perquè t'hi has de sentar, t'has de posar... a sentir-la bé, has d'escoltar-la, has de sentir-la. En canvi, si escoltes Shakira o escoltes no sé què, és molt més fàcil, és un ritme més fàcil, l'enganxes més fàcilment, no cal, pots fer altres coses mentre l'estàs escoltant. Uh-huh. La música clàssica no passa això.
D'acord. De tota manera, hi ha grans clàssics de la música clàssica que, sens dubte, es poden escoltar gairebé amb la mateixa falera que una estrena de rock.
Home, sí, de fet, no, per això jo no estic dient que sigui avorrida.
Precisament.
Estic dient que per molta gent jove potser no se sent tan atreta per aquesta complexitat.
Per tant, el que ens estàs explicant és que ens manca, i és probable que sigui per un sistema educatiu que així ens ho ha marcat, i no és la primera vegada que ho sentim tampoc, que ens manca probablement una mica d'això d'educació musical ja des del principi.
Ja no només musical, sinó artística en general.
D'acord.
Nosaltres, bueno, qui gestiona tot el sistema educatiu, qui ha decidit la importància que té cada assignatura, ens diuen que les llengües, les matemàtiques, són els dos pilars. Sobretot, si no saps matemàtiques, sempre quan es parla del fracàs escolar, es diu, no, és que necessiten una hora més de matemàtiques. Però ningú diu, i jo ho he sentit fins i tot a casa meva, això de no, el meu germà que diu, no, música traurem suficient. I ma mare diu, bueno, és música. Si és música, si és dibuix, si és... i això que és mare d'un músic, fins... o sigui, no vull saber altres famílies. Si... La poca importància que donem ni a les arts, ni a les arts plàstiques, ni a la música, ni a la gimnàstica, i en canvi sí li donem a les matemàtiques, i jo crec que en això ens estem equivocant, perquè estem educant aquests nous joves en uns... No els eduquem en valors, en sentiments, en intel·ligència emocional, només en memoritzar, en tenir una capacitat lògica, que evidentment també s'ha de tenir, que te la donen les matemàtiques, uns coneixements bàsics que també te les donen les ciències socials, les ciències naturals, però també hauríem d'educar els nens com a persones, com a humans, no només com a...
Ens orientem més cap a la tècnica que cap a la sensibilitat.
Doncs sí, i de fet, precisament, ara ja és una reflexió una mica així, però... Uh-huh. O has d'arribar a una conclusió molt ràpida, però si en el primer món sempre trobem molta més tassa de suïcidis que no trobem en el tercer món o en mons en desenvolupament, és precisament perquè aquí estem educats molt en la tècnica, però hi ha poca gent que pugui dir que és intel·ligent emocionalment. Poca gent que sigui capaç de tractar els seus sentiments, que sigui capaç de desglossar-los i de dir, mira, jo per aquesta situació sento això, 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 això. I les arts t'eduquen en això.
D'acord.
T'eduquen a tenir la capacitat de dir, mira, jo sento aquesta tristesa tal, i llavors a saber controlar tot això. I això és complicat, clar.
I si no s'adquireix de petit, doncs es pot adquirir en l'edat adulta.
Home, mai és tard per aprendre'n. Suposo que mai és tard per aprendre. Tampoc jo sóc pedagog, ni tinc, sincerament, els coneixements com per valorar exactament tota
aquesta situació. Hem volgut aquí la visió d'un jove de 22 anys que ara ha assumit una responsabilitat i que doncs aquesta responsabilitat parteix d'una base educativa que tampoc és la que té tothom.
No,
que és haver tingut una educació musical, em deies, des dels 5 anys.
De fet, jo recomanaria, per aquesta raó, que tots els pares, en la mesura que poguessin, apuntessin des de petitets, des de ben ben petits, que no s'han de dedicar professionalment ni a la música, ni a la pintura, ni res així. De fet, jo el que més he après en tots aquests anys que he estat estudiant música i en els que penso seguir estudiant, no és precisament música. És això que deia, és a tenir una mica més d'intel·ligència emocional, a ser capaç de sentir altres coses que a vegades la gent passa una mica desapercebudes,
anem massa ràpid.
I això crec que és una capacitat que jo li agraeixo a ma mare que m'apuntés a música des de petit, perquè sento que la tingui i això està, no sé, trobo que està molt bé i que tothom hauria de ser així, que visquéssim una mica més el dia i sentíssim empatia pels problemes dels altres, per les alegries dels altres. Això avui dia passa molt, molt per sobre. Estem preocupats en que hem de fer 4 hores de matemàtiques i no 3.
Sembla mentida, eh? Tota aquesta reflexió ha vingut a partir de que hem de
parlar
del cicle d'estiu, però hem volgut estirar una miqueta del fil perquè ens ha semblat interessant.
Està molt bé.
Parlem del cicle d'estiu?
Perfecte.
Un cicle d'estiu que ja ha començat, 35a edició, com comentàvem. Raül, bueno, no era ni projecte, oi? Quan va la cosa començar...
No.
I ha començat, a més, va començar al Prado amb un excel·lent concert de la Locomotora Negra.
Sí, estem contentíssims d'aquest concert perquè, a part de que, evidentment, ens feia especial il·lusió un concert d'aquest estil amb un grup d'aquest prestigi, com és la Big Band Locomotora Negra, i a més que fèiem un homenatge a una persona molt important, tant per Joventuts Musicals com per Sitges i com per la música. Que per la seva promoció, per la difusió que ha fet de la música a Sitges, per la seva contribució del jazz a Sitges o a Catalunya i a la resta, era una persona que es mereixia, ara ves que aquest any compleix els 80 anys, fer-li un homenatge des de Joventuts Musicals i des de la Locomotora Negra. I a més vam tenir una resposta social increïble. Mai havíem tingut tantes reserves, mai havíem tingut tanta gent en un concert. Gairebé 420 persones van assistir a aquest concert.
Els Jardins del Prado.
Els Jardins del Prado. La gent molt contenta, felicitant l'organització, el Josep Badell, la Locomotora Negra. Ens va encantar.
I en Josep content.
Bueno, moltíssim. En el moment que es va enterar de la notícia, ja va trucar alguns dels meus companys, sobretot la Núria Carbonell, la que ara és secretària en aquesta nova junta.
Que també havia estat presidenta.
I que havia estat presidenta, i ells, per tant, han treballat junts i plegats durant força temps, emocionat i supercontent de que celebréssim un homenatge en el seu honor.
Un primer tastet que, com dèiem, es va tancar en un èxit absolut al Prado en aquella tarda, aquell vespre de dissabte, aquest concert de la Locomotora Negra en homenatge a Josep Badell, del grup, el mític grup de jazz de Barcelona. Va ser l'obertura aquest any, per tant, obertura esplèndida d'aquest cicle.
Platòrica.
Però no és l'únic concert que hi ha hagut, n'hi ha hagut un altre.
Ja n'hem celebrat un mes també, el passat dissabte. Ara els de música clàssica els celebrem a l'Hort de Can Fals,
sí,
donat que el Racó de la Calma ara mateix no és el lloc idoni.
No és practicable
per celebrar concerts. I aquest any celebrarem doncs els de música clàssica, i en concret els del cicle de joves intèrprets, a l'Hort de Can Fals. En aquest cas el cinquè cicle de joves intèrprets, que és una secció dins del festival, ja celebra el cinquè aniversari i tots seran concerts de clàssica d'aquesta secció. Uh-huh. I celebraran doncs, a l'Hort de Can Fals. Hem tingut, com deia, aquest dissabte passat el trio Yagnis, que són finalistes del setè concurs internacional de Cambra de les Corts de Barcelona, que és un concurs amb el que venim treballant des de fa ja 5 o 6 edicions, per tant ja des dels seus inicis, que comença a tenir força prestigi, que està organitzat per l'escola Tempo de Barcelona i que ens porten sempre uns finalistes o guanyadors d'aquest mateix concurs amb un nivell tècnic i artístic
excel·lent.
Uh-huh. I per tant va ser també un concert perfecte i mira que aquell dia hi havia forces activitats, hi havia la Gate Pride aquest cap de setmana passat, hi havia el sopar del càncer, que també molts socis nostres i molts simpatitzants de la nostra associació hi anaven. Uh-huh. Encara així, vam portar força gent, la gent va sortir molt contenta, i jo en el moment que només que surti una de les persones, un dels assistents, em vingui i em digui, Raül, felicitats, m'ha agradat el concert. Només tot l'esforç que porta organitzar el concert perquè et felicitin, per veure que la gent s'ho ha passat bé, que ha disfrutat, que ha sentit coses amb allò, jo ja puc estar orgullós.
Anava a dir, la gent és conscient del que comporta això que ara mateix acabes de comentar?
Jo sé que no, perquè teníem un soci que és el Han Schenk, el que agraeixo públicament també el seu esforç que fa per Joventuts Musicals i que ara forma part de la Junta. Ens fa una miqueta de nexe d'unió entre l'opinió del soci i la Junta. I ell, quan va començar a entrar, quan va venir a les reunions de Junta i se n'adonava de tota aquesta feina que comportava un concert, que no és només trucar al músic i «Ep, Manel, escolta, mira, aquest dissabte fem un concert aquí i apa». Ja, no és tan fàcil. Uh-huh. S'han de demanar uns permisos, has de tenir un escenari, una il·luminació, una sonorització, has de tenir una seguretat, si cal, has de tenir un grup de persones que han d'organitzar el dia del concert, han de posar les cadires, han de posar els focus, han d'estar allà, has de redactar uns contractes, has de trucar als músics, has de parlar amb la seva agència promotora o d'artistes, si no és, has d'acabar un programa, has de fer una publicitat, una promoció, una difusió, o sigui, hi ha molta feina darrere un concert. Però ja et dic, si tota aquesta feina després només que et diguin felicitats, m'ho he passat molt bé, ja és suficient. De fet, això ho fem precisament per això, per promoure aquests joves i perquè la gent de la nostra vila de Sitges disfruti i tingui una activitat cultural més. Uh-huh. Fet Joventuts Musicals, el que pretenc, serà gosat, però és que sigui l'entitat cultural més important del poble, almenys des del punt de vista musical.
D'acord.
Sense més preu, evidentment, ni els amics de la sardana ni els amics de l'orgue, que són bons companys que fan moltíssima i molt bona feina.
Uh-huh. I a partir d'ara, què ens queda de cicle?
Doncs ara tenim un concert importantíssim, ja només per nosaltres sinó per la música catalana en general. Uh-huh. Perquè el proper dissabte 23 de juliol,
sí,
a 11:15 a les 10:30 a l'Hort de Can Fals, tindrem dos músics de gran prestigi com són la cantant, la soprano Rosa Mateu i el pianista Mac McClure, dos persones, com dic, de gran trajectòria musical, ben reconegudes ja no només a casa nostra sinó a tota Europa. Mac McClure fa gires mundials, és un pianista nord-americà de gran coneixedor de la música catalana i espanyola. Rosa Mateu és una soprano excel·lent que ha estat en llocs i teatres de l'òpera des de Nova York fins a Barcelona, fins a Milà, fins a París, o sigui, a moltíssims llocs. I a més tenim un programa molt interessant perquè interpretaran unes peces de compositors catalans. I a més hi hauran entre elles dues estrenes mundials mai interpretades, per tant, que s'han descobert. Una és de Robert Gerard, que a pesar de tenir un nom més o menys anglès, ell és d'aquí de Valls, em sembla. El que passa és que ja se'n va anar a viure a Anglaterra i es va canviar una miqueta el nom. Però estrenarem una peça d'ell que es titula Madrigal a Sitges. Aquesta peça s'ha trobat a un arxiu de Londres, si no recordo malament.
Madrigal a Sitges.
Madrigal a Sitges. Per tant, és una cançó dedicada a la nostra vila i, a més, estrena. Per tant, jo crec que...
Amb el nom del poema.
Amb el nom del poema, això mateix. I Pau Casals, que també tindrem una obra inèdita, dues obres inèdites, perdó, una per piano sol, que es diu Quatre romances sense paraules, i l'altra que es diu Pàgina Íntima, que s'han trobat una als arxius del Teatre Nacional i l'altra a la Fundació Pau Casals, que estem fent gestions també perquè la directora general de la Fundació pugui assistir el dia del concert. Per tant, un concert que recomano a la gent perquè és la primera vegada que sentirem alguna de les peces.
És a dir, dues peces inèdites dintre d'un concert que a més també comptarà amb altres peces, però dues peces inèdites en un concert. I ens ha cridat molt l'atenció. Una peça inèdita de Pau Casals, encara en surten de peces inèdites?
Doncs es veu que sí. Jo no soc gran coneixedor de l'arxiu de Pau Casals, però doncs, suposo que hi deuen haver un arxiu molt extens i una mica desordenat per anar trobant peces de tant en tant. I a més que una cosa és trobar-la, altra cosa és que després s'interpreti. Un la pot interpretar, amb aquesta gent evidentment l'ha interpretat a casa seva i és possible que altra gent també l'hagi trobat a l'arxiu i l'hagi interpretat a casa seva, però públicament, en un concert, és la primera vegada que s'interpretarà aquesta peça.
D'acord. Perquè d'això hi ha un registre i per tant doncs no...
No, clar, llavors accedir a aquest registre no sé si deu ser tan fàcil. De fet, Mac McClure, aquest pianista que és gran coneixedor i que a més va moltes vegades per arxius i això descobrint peces dels nostres compositors, ens explicarà al principi del concert on s'han trobat tot això, per què s'han trobat ara, per què s'interpreten ara. Per tant, els que ho vulguin saber amb més precisió poden estar més que convidats a venir al concert.
El dia 23 de juliol a 11:15.
A
l'Hort de Can Fals, exacte, que és on es fan els concerts de clàssica. Anava a dir ja el Racó de la Calma, i
no,
evidentment,
no, ja
pobre
no.
Racó de la Calma.
Esperem d'aquí uns anys tornar-hi.
Un temps que es pugui tornar en aquells mítics concerts, oi? Amb la fresca que anava entre...
Un lloc emblemàtic, aquell.
Exacte, sí.
Un lloc molt maco i que està molt associat a Joventuts Musicals. Per tant, això no ho volem perdre.
I encara ens en queda un altre, oi, de concert?
I ens en quedarà un mes en un festival que hem volgut... que sigui curtet però intens. Tampoc estan les possibilitats com per fer un festival super extens, i a més que en aquest poble tenim la sort de tenir moltíssimes activitats. També tenim aquests concerts de mitjanit, els que saludo des d'aquí, i que durant el mes d'agost tenen la seva part de programació musical al nostre poble. També força interessant. Bueno, molt interessant. El Quintet Frontela, que tindrem l'últim dissabte de juliol, el 30, a 11:15 també a l'Hort de Can Fals. És un quintet de vent que em sembla molt interessant escoltar-lo, perquè normalment són una agrupació que no s'acostumen a sentir pel públic en general, i que pels seus timbres de cada instrument creen un mix que està molt xulo. Jo recomano a la gent. I a més, ells són guanyadors del concurs permanent de joves intèrprets de Joventuts Musicals d'Espanya. Abans que parlàvem d'aquestes associacions estatals, doncs la Joventuts Musicals d'Espanya, Joventuts Musicals d'Espanya, organitza un concurs permanent que va per diferents associacions locals de tot l'estat, i que després aquests guanyadors, les altres associacions locals, els contractem per fer gira per tots aquests llocs, i també associacions d'altres països. Per tant, tindrem el plaer de comptar amb aquest guanyador d'aquest concurs permanent, que ja comencen a tenir una trajectòria força interessant, i que segur que d'aquí uns anys no podrem escoltar-los en llocs com l'Hort de Can Fals, ni a preus com els que podem tenir des de Joventuts Musicals.
És a dir, és una formació en creixement.
En creixement, perquè són gent molt jove. Aquests també pertanyen al cinquè cicle de joves intèrprets, però no per això inexperta o de poca qualitat. Això també ho voldria fer constar, que hi ha molta gent que a vegades sent això de joves intèrprets i ja creuen que és algú que està començant a l'escola. No, són gent ja amb molta carrera.
Joves d'edat, no joves.
Joves d'edat, però no de capacitats ni...
Exacte.
Perquè són gent que, com deia, que ja ha acabat tant els seus estudis com ja han començat una gran carrera, que han guanyat molts concursos, que han fet gires per tota Europa. El que passa és que encara no s'han assentat, no tenen aquell supernom que tenen altres gent com la Rosa Mateu, el Mac McClure, com la Locomotora Negra. Però que també és un plaer per nosaltres comptar amb ells, perquè sabem que d'aquí uns anys segur que aquesta gent tindrà el nom que tenen els altres concerts que programem aquest any.
I aquest serà el darrer, el dia 30 de juliol.
Això mateix.
També a 11:15 i també a l'Hort de Can Fals. Dades de caràcter pràctic, quan val...
Els de cicle de joves intèrprets, que són el del trio Iagnis, que ja va passar el 9 de juliol, i aquest proper, del 30 de juliol, Són 6 euros l'entrada i 3 euros pels alumnes de l'Escola Municipal de Música Montserrat Almirall de Sitges, dels socis del Casino Prado i dels socis de Joventuts Musicals de Sitges.
D'acord.
I el de Rosa Mateu, soprano i Mac McClure al piano, té un preu de 10 euros com a entrada general i 5 euros per aquests mateixos grups, pels alumnes de l'escola, socis del Prado i de Joventuts Musicals. Més poden comprar entrades anticipades i recollir-les el mateix dia. El, si vols, dono el telèfon.
Dona el telèfon.
El 639 12 74 84. 639 12 74 84.
Que és el telèfon de Joventuts Musicals.
Que és el telèfon de Joventuts Musicals, que els hi contestaré jo mateix. Ja fet. Aquí tot ho fem. Tot ho faig jo. O enviant un e-mail a sitges@joventutsmusicals.cat. A més, troben tota la informació del festival i de totes les nostres activitats a la nostra pàgina web www.joventutsmusicals.cat/sitges.
D'acord. www.joventutsmusicals.cat/sitges. D'acord, el telèfon no me l'he apuntat i per tant...
Apunta-la, doncs... si pots reservar tu mateix.
Sí, exacte, va. Tornem a dir el telèfon, Raül.
639
639
12
12
74
74
84
84. Perfecte, doncs aquest és el telèfon que porta el Raül a sobre, que és el telèfon de Joventuts Musicals. Aquí es pot fer també la prereserva d'aquestes entrades, perquè s'acostumen a acabar el...
Depèn dels concerts, aquest de la locomotora negra, molta gent, menys mal que va reservar, perquè de fet hi va haver una hora, quan, abans de començar el concert, una mitja hora abans de començar, ja vam haver de dir, a partir d'aquí ja haureu d'estar de peu, perquè ja teníem... totes les localitats absolutament plenes.
La gent va continuar entrant igualment.
Sí, clar, els vam deixar entrar perquè era un concert també especial i per tant tothom mereixia, tothom havia de tenir l'oportunitat d'escoltar a la locomotora negra i a més en un homenatge a Josep Vedell. En els altres concerts, home, depèn de la programació i ve més o menys gent, però acostumem a tenir una força entrada, per tant jo recomano a la gent que s'anticipi i reservi les seves entrades.
Per si les mosques, algú
per
es podria...
Per si a cas, que no us ho perdeu.
Es podria quedar fora. Doncs ja ho han sentit, aquesta és la proposta musical d'aquest estiu. L'hem agafat de mitges, perquè de fet el Raül hi havíem quedat amb ell que ens vingués uns dies abans, un problema personal doncs, va impedir doncs, que el Raül pogués venir abans a explicar aquesta proposta, aquest cicle de concerts d'estiu que enguany arriba a la 35a edició i que ens proposa, com sempre, Joventuts Musicals. Ens ha vingut de gust, no només que ens expliqui aquest cicle d'estiu, sinó també doncs, amb els seus ulls de persona de 22 anys que assumeix la presidència de l'entitat, d'una entitat d'una llarga trajectòria, doncs que també ens donés una miqueta aquesta visió particular sobre el món de la música i sobre el que hi ha darrere de les inquietuds artístiques, culturals i musicals de les persones, doncs, des dels més joves fins als més grans. Sobretot, recomanables, 23 de juliol i 30 de juliol, els dos concerts que queden, tots dos a l'Hort de Can Fals, que si ningú se'n vagi al Racó de la Calma, que trobarà tot de columnes, ni trobarà res més, per acabar doncs, aquest cicle que va començar amb un èxit extraordinari al Prado. De fet, sentíem també a la ràdio en Vicenç Morant, doncs, ens van registrar algun petit fragment de la locomotora negra i allò vam poder passar alguna coseta per tenir una certa certificació d'aquestes 400 persones que van a saludar i a Josep Vedell en aquest homenatge que li va fer la mítica Big Band de Barcelona. Raül López, moltíssimes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molta sort en aquest cicle, molta sort en la presidència.
Gràcies.
I esperem doncs, poder conversar amb tu en el futur.
Molt bé, moltes gràcies.